Més informació a ib3notícies.com.
Sou aquí. El Consell de Mallorca vos presenta un nou programa d'activitats per a persones grans, per viure la mà, la natura, amb salut i en comunitat. Gaudeix de fer esport en grup amb el Consell de Mallorca per una vida activa i saludable. Viu en gran. Inscriu-te al web d'esports del Consell de Mallorca.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està el Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio. La gran vida. Anna de la Salut. IB3 Ràdio.
Sempre se parla de ses paraules que han quedat fora dir. I jo preferiria segons quines novel·les escopit. Podria ja fet ja fred i aquesta pena i crear una història amb estrena un dijous qualsevol on se plasmi per sempre s'espai tens en què m'atrop. Potser seràs el darrer hivern que record. I no vull que te faci por veure-me tota sola un racó que ja no és el teu lloc fer que m'hagi bé tot. Podria congelar els temps en aquesta escena, en aquest personatge, en silenci contempla exactament el futur que vol. On no dubta de la resta, ja se suposa que són els bons. Seràs el darrer hivern, ja record. I no vull que me faci por imaginar-te tot sol entre munts, que ja no és el meu lloc fer-te sentir bé del tot.
I això que heu sentit en directe és la meravella de veu i composicions de la manacorina Carme Vives, que es va donar a conèixer en el món artístic amb la seva banda Reina, però que ara ha apostat per encetar un projecte en solitari en cançons com aquesta que hem sentit, i en sentirem més, aquesta d'un partit tot hivern.
Una meravella preciosa, com totes les cançons que fan a Carme Vives. Però fa uns mesos va publicar ja una primera cançó, 24 hores, en què ens mostrava la seva faceta en solitari més íntima i personal. Amb moltes cançons escrites i material acumulat, fa unes setmanes ha passat per Suralita per fer-hi una residència i endreçar tot aquest material.
Vives, que més de cantant i compositora, és lingüista, ens mostrarà aviat tota una sèrie de cançons que ha anat component els darrers anys a la seva habitació, al marge d'altres projectes i sense l'objectiu principal de ser mostrades.
Però que ara ens mostrarà poquet a poquet. Bon dia, Carme, com estàs?
Hola, com va?
Bon dia. Quina meravella.
Ai, moltes gràcies.
Tot un gust escoltar-te en directe. I ho dèiem, no havies pensat mostrar aquestes cançons? Havies anat fent a que teva, i ara t'hauràs decidit què t'ho fer aquest canvi.
Sí, ja va. O sigui, jo aquestes cançons, de fet, és que encara, ara fa un període de pis que les toc davant gent, però és que les he tocades tantes vegades dins la meva habitació, fora ningú i fora s'intenció de mostrar-les, que és com se me fa estrany encara. Però sí, va ser fa relativament poc que vaig decidir començar-les a mostrar, perquè me'n vaig adonar que el xalat ja s'estava omplint massa. I també per aquestes ganes de no aturar mai de fer música i de no aturar mai d'estar dins aquests contextos, d'anar tot ja i de tot això. Vull dir que ha estat una mica per necessitat també de voler que passassin aquestes coses.
I com se sent això quan toques tu que teva tantes i tantes vegades una cançó i ara la toques per gent, la toques perquè algú altre l'escolti, canvia aquesta cançó, té una altra vida, té una altra forma, la sents d'una altra manera?
Clar, és aquell primer moment que la cançó ja s'escapa, no?
Clar.
De tu. Ja
bé, l'agrada de Da Vinci ho deia, això, que les obres deixaven de ser de l'artista quan algú les veia.
Ah, ja és nostra.
Sí que canvia una mica la forma, sobretot per mi és alliberador, cosa que a vegades pot ser contradictòria, però el fet de mostrar-ho també pot haver com una fragilitat allí, però no, per jo ha estat molt important, i no tant de mostrar-les, de penjar-les a ser Spotify i tal, no xerrar tant d'això, sinó de simplement compartir-les en qualcú, encara que sigui amb el meu germà dins una habitació, el que sigui. Faig que esdevinguin més reals. És com de dir, vale, això és una cançó, això ho he fet jo, ho estic mostrant, és com, sí, dona-li vida, realitat.
I fins quin punt va començar a ser alliberador? Fa un parell de setmanes, quan vas anar a Suralita, en què arribes, que has anat fent per ordenar tot aquest material? Explica'ns com va anar.
Sí, uau, això va ser increïble, la veritat. És que no ho havia fet mai, jo, d'aturar-me i només centrar-me en una cosa, i va ser, sí, també la paraula és això, com alliberador, la veritat. Jo el que tenia és això, que dèieu, que sempre he anat fent cançons des de que som bastant jove, com des de que feia batxiller, em va 16 anys o això. I és això, que no vaig tenir mai la intenció de fer música ni de cantar davant gent, i tot i que m'agradava molt fer-ho a casa. Però és això, com que he tingut reina aquests anys, també m'he centrat molt en aquest projecte, i tot el que feia i que m'agradava i que trobava que encaixava, ho enviava a reina, vaja, vull dir que ho dedicaven a això. I clar, tenc moltes idees, que potser són cançons així, més personals o amb menys elements, com aquesta que hi ha de tot ja, que no encaixaven tant amb aquest projecte i això, i res. El que vaig fer sobre l'Ita va ser ordenar una mica totes les idees que tenia, triar el que s'aguantava més i el que tenia més cohesió entre si, i abandonar moltes cançons, també, i res, gravar un parell de maquetes.
Carme, i quins elements t'indiquen, te diuen que una cançó és per reina i... temàtica... estructures, melodies...
Molt bona pregunta.
És que sí, ara pensava que en Reina, si no vaig malament, encara ho feis això de triar, que totes les cançons xerraven de desamor en un moment donat, això encara ho feis?
No, ja no ho feim.
Però... Jo també per salut, de tot sí, el per vosaltres i per les persones que vos escoltam.
Clar, això en el principi lo de Reina va ser, vull dir, accidentat. El que passa és que després m'ho anàvem a donar i tothom mos ho deia i varen dir, ah sí, pues...
Ara veuràs,
sí... I ho vàrem fer encara més exagerat. Bé, això sobretot en Vial, que és qui sol fer les lletres de Reina.
Sí.
Però la pregunta que deies de com ho tri, crec que... sí que tenia clar que aquest projecte jo tota sola seria sense molts elements. És a dir, serà sense bateria, tot i que hi hagi pugui haver altres guitarres o altres percussions, això sabia cert que no seria la mateixa formació que tenim en Reina, que és la clàssica, no? Mm-hmm. Guitarra elèctrica, baix, acústica, elèctrica i bateria. Per tant, això sí que quan començo a fer una cançó i ja m'imagino una línia de baix o una bateria, això dic, vale, això és Reina. Normalment també són cançons més, una mica més pop, en el sentit estricte de la paraula, és a dir, d'estrofa, tornada... una melodia una mica més enganxosa, per dir-ho de qualsevol manera. I en canvi, aquestes me deixo una mica més guiar per el que me du a compondre i ja està, no? Saps? Mm-hmm. Com sense que hi hagi... N'hi ha que sí, que són una mica més poperes i tal, però que no hi ha una estructura super clara, com és una, tot una mica més abstracta, no? Sí, diria que és això el que me du a decidir-ho.
Perquè els processos compositius són molt diferents quan tu fas això. Tot el resultat, evidentment, ho és, ara ens ho contaves, però a l'hora de crear, quan estàs amb Reina, que deies en Vial, fas les lletres, imagino que cadascú va aportant una miqueta lo seu quan ho feis en grup, o quan ho fas tu tota sola?
Sí, completament. És que, clar, això amb tot, però quan fas una cosa tot sola, quan fas una cosa en grup, clar, tu en grup tens un feedback imminent, saps? Si estàs llevant una lletra... Si dubtes de dues paraules i tal, tens una altra persona que també té un criteri que te diu, jo m'agrada més això, no sé, lo que sigui. I en 5 minuts ho teniu. El dubte està resolt. Tota sola jo estic més pensant i dient, buah, això no m'agrada, però no sé, ja per on tirar, saps? És una altra cosa, però també m'agrada. O sigui, si jo he de triar en grup, en general, fer les coses en grup, crec que és més satisfactori, en general, com compartir aquestes creacions amb gent és una cosa que me crea molta satisfacció, me fa sentir molt bé. Però això, fer-ho tota sola també és molt entretengut, perquè, bé, això m'hi entretenc i m'hi distret i... Sí, això seria la diferència principal, diria.
Clar, en Carme Vives pot fer una cançó de Reina, però ja ens agradaria que Reina fes una cançó de na Carme Vives. És a dir, que en qualsevol moment Reina damunt l'escenari interpretar-se una cançó teva.
Ostres, això no ho havia pensat mai.
En cel d'estiu està molt fi.
Això estaria,
pues, no sé, seria guai, qualsevol dia ja els hi diré, menys si els hi fa ganes.
Ara en parlarem una miqueta més de Reina, també. Però deies, no tiraràs per un format clàssic de banda en aquest projecte, en el teu cas, però sí que sabem que has anat afegint a les cançons qualcun aparatet, qualcun joc, no? Que has estat així experimentant els darrers dies. No sé si només a Sorelita, si ja havies començat abans. Explica'ns que t'acompanyarà, perquè ara això ho hem vist, una guitarra acústica enxufada, una veu, i és tot molt, molt net, molt senzill, no?
Sí, darrerament, o sigui, aquest concert que estic fent, el estic fent així talment, de guitarra i veu, el que passa és que me vaig comprar això, una jugueta, que és un pedal de veu, i m'ho he passat com una nina petita. I sí que va ser surrealista perquè me'l vaig comprar just quan vaig saber que havia d'anar allà i vaig dir, buah, ara és el moment. Feia anys que el volia i va ser aquest moment de dir, vale, ara és el moment de comprar-me anar allà i aprendre com funciona i fer-me tal. I està bé perquè quan jo vaig tota sola, així com puc omplir una mica més i faig, me fa coros i jutjo un poquet en sa veu. De fet, és que tota aquesta idea de començar un projecte tota sola i tot això ve una mica també per la necessitat aquesta de jutjar amb la música. Sent que des de que varen començar en Reina, per així com varen anar les coses, com de que hem anat en general com molt... que han seguit una mica la roda, com de fer discos, tot ja, i també eren molt joves, jo quan varen començar en Reina tenia 17 anys. Mm-hmm. I clar... sent que no he tingut aquest espai com per deixar-me fer el que volgués i ja està. I com que no fos tan important, saps? Com llevar-li tota la pretensió que a vegades se li dona i dir, pues mira, he fet això i perquè he jugat un cap vespre i m'he posat a fer això i ja està. I això per jo és me dona una llibertat i me lleva una pressió que ha estat necessari. Bueno, que està necessari donar-me aquest espai.
La llibertat, anar en esteu aire, anar una mica contracorrent d'allò que vos du en Reina, de gent de concerts, d'això, de tot el procés que du una banda. Quan enregistraràs aquest material que has fet? Tens idea d'on ho faràs? Com ho vol fer?
Ara ja sí que ho sé, perquè no en xerrà molt de vida d'anar, no? I no en tenia ni idea, però sí... l'única cançó que he tret és aquesta de 24 hores, que, bueno, la vaig treure per com tastar una mica saigo, de dir, va, no m'ho veuré si me sent còmode així amb el meu nom en cançons tan així, tan personals, per dir-ho de qualsevol manera. I ho vaig fer amb n'Artur, que és un lot de Catalunya, que és de Remei de Calafresca, que som molt amics amb ells, i ell grava i això, i li vaig dir... Sabia que ho volia fer amb qualcú que fos de molta confiança i no anar a un estudi amb gent que no conegués i això. I això ho tenia claríssim. I ho vaig fer amb ell i me vaig sentir supercòmode. En Iago de Remei també hi va posar guitarres i això. I he decidit fer-ho igual, vaja. I ho gravaré ara en el setembre, per fi.
Que bé.
I sí, aniré allà a Arbúcies, que ell és d'allà. I gravarem, i el que surti, vull dir, no hi ha com una preproducció molt clara, sinó que jo tinc idees, tenc magetes fetes, serà fillem-nos allà uns dies i gravar això, i el que surti serà el que serà, i ja està.
Uh-huh. I què en faràs d'això? Sortirà?
Ah, sí, publicat? Home, jo no sé si després ho escolti ho trobi un petjat, jo com ho treure-ho.
Com i quan? No ho saps.
Ah, no, ni idea. Sí que és vera que no me fa llana si ningú me digui el que he de fer, bàsicament. Així que jo no ho sé, si me surt qualque cosa que me senti còmode, el millor sí, però vaja, que crec que ho trauré quan vulgui i com vulgui i ja està. Sí que me fa llana que sigui en físic, perquè com fer una cosa, crear una cosa i tenir-ho en sa mà és guai. I això sí que ho tenc clar, però no sé ni com i... també he de fer números, perquè aquestes coses són molt llares. Però
aquestes cançons són un regal, per tant, ha de ser físic. L'hem de tenir.
Gràcies. Però sí, tot d'una que pugui, vaja.
Sabien que són cançons així com tan íntimes, tan personals, i abans parlàvem de fer-ho per una mateixa, o després aquest vot, no?, de compartir-ho, que la cançó de qualque manera s'allibera, deixa de ser només teva. Això t'ajuda una miqueta, o sigui, així com un, jo què sé, se'n va a córrer, tu, el fet d'agafar la guitarra que teva i fer cançons, és com una manera d'endreçar idees, d'endreçar pensaments?
Uf, totalment. Ho has dit tal qual com jo ho sol dir. Per jo, tot ja sigui terra i fer cançons i cantar, és com la gent que li agrada cuinar, la gent que li agrada anar a córrer, el que sigui, és la meva manera de passar el temps tota sola. Vull dir, jo quan estic tota sola i estic o estressada o simplement m'avorreix, ja sigui terra i me poso a fer cançons. I sí, i per aquesta part també com terapèutica d'ordenar pensaments és una cosa que va molt bé, perquè per escriure i per fer cançons, vull dir, estàs expressant emocions sí o sí. Vull dir que te fa plantejar tot que estàs sentint. Per tant, sí que hi ha aquesta part terapèutica, però també hi ha aquesta part de... És que me surt tot sol. És que no... Vull dir, no és una cosa que pensi gaire. Vull dir, també ho faig simplement perquè m'avorres, i ja està.
M'ha agradat molt aquesta reflexió, perquè moltes vegades persones expertes, no?, parlen de la necessitat d'avorrir-se per fomentar la creativitat, i aquí veiem l'exemple totalment, que Carme diu, jo quan m'avorres ja he seguit terra. O sigui, això és perquè ja hi ha un patró.
Totalment, i avorrir-se és molt necessari, perquè ara, per exemple, fa un temps vaig tenir una època d'estudiar, fer feina, no sé què tal, i no tenia temps de llevar seguir terra, i vaig dir, jo, sa vida no és això, saps? Vull dir, jo no vull que la meva vida sigui així. I, però totalment, no sé que sigui ric per fer coses, necessites temps, i si necessites temps necessites dos més, vull dir, això va així.
Ho dèiem, moltes cançons que hi ha aquí estojades, que Anna Carme Vives ha anat fent, ha anat creant al llarg dels anys, que ara d'aquí poquet esperem poder veure físicament, o escoltar el Manco o alguna plataforma, a si pot arribar aquest disc físic. La primera, que ho deia abans en Celestí, que es va enregistrar i mostrar, va ser 24 hores.
Abans una hora amb tu m'apassava com si fos un minut, i ara si penso en tu
Això que heu sentit, les 24 hores de Carme Vives, la primera i de moment única cançó enregistrada. Carme, el pas del temps, les 24 hores del dia, que pareix que són més, que de cop tornen més, és això. Serà la tònica? Serà aquesta la temàtica? Has triat ja una línia, o les cançons xerraran de coses diferents en aquest procés que has fet a Suralita?
Sí, o sigui, això dels temps me n'he donat que és una cosa que tenc a dins el meu cap, perquè no és tant que el disc vagi sobre el pas de del temps ni res així, crec. Però sí que totes les cançons faig moltes referències temporals, hi ha com aquesta part molt nostàlgica i això. I aquesta cançó precisament tenia una idea molt clara que era això del temps, com de dir... un dia pensava, hi ha vegades que mesuram el que sentim segons el temps que, jo què sé, si mos passa una putada, xerrant clar, com que ho mesuram segons el temps que mos dura s'està malament, saps? Mm-hmm. Com de dir, ai, uf, ara he estat 3 mesos, fatal per això, deu ser que m'ha importat molt, en comptes de mesurar-ho amb intensitat del sentiment en si, saps? I no sé, és una idea que m'ha apareixer guapa i va sortir d'aquí, la cançó. Mm-hmm.
Directes i concerts, n'has fet un grapat aquest estiu, com t'has sentit ja tota sola, actuant en directe?
I de molt bé, i m'ha sorprès una mica perquè sí que m'hi he de basar una mica perquè... és això, sempre he estat acostumada a fer un grup i, clar, amb aquest tipus de cançons passa una cosa que directament l'ambient és diferent. Vull dir que t'escolten directament, és una també hi ha aquesta part de que a vegades toques de fondo i això és una cosa que passa i és així i ja està, vull dir, i s'ha de... acceptar. Però sí que és veritat que és diferent quan, clar, tothom està escoltant, se crea allà un ambient superguapo, però, clar, és que només te miren a tu. I tot el que... vull dir, si he d'afinar, ja no tens que enviar el que me fa un xiste, saps? I això m'hi he de basar, i de moment superbé, m'he sentit supercòmode, i estic contenta, perquè sí que els primers era com, ui, ara estic aquí jo contant la meva vida, la gent que li interessa, saps? Però mira, això m'ho passa tan bé, i ara que tenc espè de la tegest, estic allà en sospeva jullant, no sé, que tampoc no faig cap virgueria, que quedi clar, però no sé, m'ho passa bé i m'oblito una mitja de si hi ha gent o no i tinc milles.
Clar, és una cançó més proper, més nu, més directa, supos que tant te crea respecte a tu com també crea respecte en el públic, a qui te té davant.
Sí, clar, és una mica més d'exposició, per dir-ho de qualque manera, però crec que m'hi he de basar i ja està. Però sí que és veritat que m'agrada molt aquest tipus de música i aquest tipus de formats i concerts, perquè se crea allà com una cosa molt guapa, com una cosa molt conjunta. A vegades, això no crec que sigui tant de grups i artistes en solitari, sinó de tipus de projectes, però aquesta cosa com de que l'artista o el grup toqui un escenari altíssim i el públic estigui baix, hi ha una part que segur que és per visibilitat i tot això, però no sé, aquesta com diferència entre qui toca i el públic sempre m'ha incomodat, com després baixar de l'escenari, no sé, crec que és com un poc una metàfora d'una cosa que a mi no me fa sentir còmode. I aquesta part de fer concerts així més íntims i això me fa sentir que qui escolta i qui canta, o qui toca, com que formen part d'una mateixa cosa. No sé, com que és una... com que tothom participa de la seva manera. I no sé, crec que lleva-li ferro en aquestes coses i simplement... com... estic sonant una hippie, però...
No, però...
M'enteneu, no? Vull dir, compartir aquest moment tots junts és una cosa que
ja
m'ho pareix guapa.
Ja ho tenim molt adquirit, però hi ha molts elements que distorsionen, des d'aquest distanciament que hi ha entre artista i públic,
sí. Fins
a llums, sí. Passant per pantalles...
És deixar-ho com a tot més net i més directe.
Sí.
Més...
hi ha elements que distorsionen, no?
Total, i això que cadascú ho faci, el que vulgui, com va, òbviament, però a mi no m'incomoda. Així, per com són jo, tal, no és que no m'agrada, vaja. I igualment, en sa manera de relacionar-te amb sa gent a partir d'això, vull dir, quan xerres amb sa gent i això és un tema important, no sé, jo m'agrada com... tot que em dic, lleva-li ferro, jo m'agrada fer gençons, a qualcú li agrada fer running, i ja està. I és... quan li llepa aquesta pretensió, aquest romanticisme que se li ha posat, me fa tenir menys pressió per fer-ho més, vaja. Mm.
És un molt bon punt de vista que has adoptat. Sabem, quedem pendents d'aquesta gravació, que serà a Arbúcies, d'aquí poquet, d'aquí unes setmanes, però a nivell de concerts i també, ja no només com a Carme, que també seguiu en Reina, no vol dir que has fet d'haver encetat aquest projecte en solitari, impliqui de moment de deixar-ho amb Reina, per tant, que vendrà en aquests mesos on vos podrem veure i on te podrem veure a tu.
Sí, no, clar, no, una cosa no és conseqüència de l'altra, clar que no.
Tanta sort.
I això, tinc un parell de concerts i amb Reina també en tenim un parell. Tots érem a Manacor i tenim un parell a Barcelona, ja ho anirem dient perquè ara no me'n record. I bueno, totes soles, la meva idea és fer tot el que me surti, anar tocant i això. I tinc un parell de coses. Ara tot era l'adoberies de Vic, que és una cosa que me fa una il·lusionada, perquè precisament és un espai que genera tot això que deia just ara. Mm-hmm. I... a més, som col·legues, no sé, és una cosa que em fa molta il·lusió. I després també tocaré a Barcelona, també ara no me'n recordo, però vaja, que tindré un parell de concerts en Reines i un tota sola, i em fa bastant il·lusió.
I quedarem pendents de tot aquesta, tots aquests concerts, tots aquests directes, també, la podeu seguir a xarxes, tant a ella com a Reina, per veure les properes dates. I ja ho heu sentit, oberta contractacions a partir d'ara.
Ah, sí, jo faré tot el que m'ho faci llanes, vull dir jo.
T'acomiadam ja, Carme, però t'acomiadarem amb una cançó, si vols anar cap... Bé, moltes gràcies per haver vengut avui.
Un gust.
Avui ens tocarà, ens ha tocat hivern per començar, ara ens tocarà Els Amens, en directe i en exclusiva, perquè tant la primera com la segona són cançons que han anat tocant en directe, però que, com dèiem, no estan enregistrades, així que per tornar-les a sentir, de moment, l'haureu d'anar això a cercar en directe per veure-la en els concerts. Carme Vives, a punt de treure aquest, d'enregistrar aquest material que ha anat seleccionant i ordenant amb cançons com aquesta, Els Amens.
Com assegura en el moment que els canvis són pertinents si no hi veig tan fora. Passant per ullets sentiments encara que sigui evident que no estic tota sola. I m'acull el pensament que no has pres bé el que sent, que els altres sí que poren. I no ho faig expressament, potser seria intel·ligent no fer com si no m'importa. I davant d'esdeveniments sense m'estè gaire temps, sabrà si obri sa porta. Com enganya el subconscient perquè en sa nit me deixi fer i somia coses bones. Ja no me cuiden els amens que tenia tan presents com plegar sa roba. I ses hores les passaré refent codis malapresors que tenc presos dins el cervell. Qüestionaré permisos, trobaré noves premisses, tot em sabota qualque missa i ningú no s'enfada amb ells. Ooh.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Au barca.
Molt bé.
Dolç típic de les pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Mio tragus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb Manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió escenària.
Pobres animals, sí, perquè pica molt.
Al dia,
un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Beneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia na Lucia Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. La gran vida, Anna de la Salut.
Les 10 i 43 minuts de dissabte i mos fa moltes ganes tornar a rebre a un jove realitzador, guionista i creatiu mallorquí d'Art a Barcelona, però que ve sovint i que també ha fet projectes amb productores d'aquí de les Illes Balears, xerrant de Pep Modina, i ja li poden donar la benvinguda. Com estàs, Pep?
Molt bé, molt bon il·lusionant d'estar aquí una altra vegada.
Ben tornat.
Gràcies per tornar, Pep Modina, creatiu, guionista, realitzador i moltes més coses. Aro, de Anna, també ha fet projectes aquí, estàvem xerrant, per exemple, de Mopis i de Mai Neva Ciutat, dues sèries d'IB3 produïdes per Espai Temps i en les quals va treballar com a guionista.
A més, té una trajectòria molt diversa, qui el conegui ho sabrà, i molt interessant. Actualment forma part de l'equip de la productora catalana Goroka, responsable de formats com Crims, ja ho vam comentar quan va venir. Exerceix com a creatiu, guionista i editor, i durant 3 anys va formar part de la plataforma també de Playground, que va desenvolupar un segell que actualment encara és un modern narratiu.
I el que resulta més esplèndid de la seva feina, d'en Pep, és el seu estil, la seva capacitat creativa i una sensibilitat ancorada en aquest present canviant que tots habitam. Darrerament hem pogut veure un nou format basat en la teoria de les 10 hores, però si visiteu la seva web en trobareu moltes altres. Calvos con barba, Xaxa Asensio i el fotògraf del Raval, o un dels més virals, aquell Quiero ser negro.
I també un projecte que ha estat una miqueta l'excusa per convidar-lo avui, i és que Pep Molina formarà part de Serializados Kick, que és un procés creatiu incubat per part dels companys de Serializados, de fet, un projecte titulat Neocurros. I si t'assembla, Pep, començant per aquí, una nova ficció que està encara en procés creatiu, però que ja havia rebut també una altra beca, si no anem malament, temps enrere, en aquest cas de l'Associació de Guionistes de Catalunya. Què ens pots avançar, què ens pots contar d'aquest projecte?
I doncs, mira, Neocurros és un projecte, un format serial, una comèdia dramàtica, veurem quants episodis tindrà, que això està en desenvolupament, però un bon grapat, on un grup de documentalistes molt joves, que acaba de sortir de fer comunicació audiovisual i pensen que se menjaran el món i no se'l mengen, comencen a fer feina per una empresa de nova creació, que sigui un neocurrassa. I en aquesta empresa el que fan és formar gent perquè facin neocurros. Se neguen a dir que són treballadors perquè neocurrin. Se neguen a dir que fan feina, per motius legals, segurament. I agafen aquest documentalista i diu: mireu, vosaltres el que volen que faceu és que graveu vídeos per internet, per les nostres xarxes socials, de com de guai ets ser un neocurrant i neocurrar. El que passa és que quan aquests documentalistes comencen a gravar en aquesta genteta que fa aquestes feines, veuen que tot són feines inútils, absurdes, molt males d'explicar, molt difícils d'entendre, que atorguen més sofriment que beneficia o que gaudi, cobrant-les, però sense entendre exactament què significa això, neocurrant. Hi ha un, per exemple, que és sleep tester. Tots són anglicismes. I si és sleep tester, i tu què fas? Què és un sleep tester? Diu: jo és molt senzill, jo el que faig és, saps els bancs que hi ha en els parcs públics, que tenen aquests ferros enmig que no t'hi pot tombar, sí. I sobretot és, diu, una arquitectura contra les persones sense sostre. Doncs la meva feina és anar allà, tombar-me, veure que no m'hi puc tombar, estar un grapat d'hores, passar-ho molt malament i apuntar un paperingo a qui no s'hi pot descansar, i me'n vaig en el següent banc. Quan li demanen que serveix això i no ho sap bé explicar, ell només sap que és el que li paguen per fer, no? Per tant, és una sèrie que tracta sobre que és com un poc oficis totalment xalats que m'he inventat, no? Però que ressonen amb molt d'altres oficis que existeixen avui en dia i que potser alguns te sonen més perquè els fas que perquè els aconeguis, i parla un poc d'això, de les neurosis laborals un poc contemporànies.
Ara hi ha molt també molt de càrrec, d'aquest que diuen som, no ho sé, ara m'ho invento, responsable de digital, management, total, content, protector, total. Tal, i tu dius, d'acord, no fet, sé.
Càrrecs inventats.
De fet, si en voleu un, hi ha una web que es diu Bullshit Job Generator, que
boníssim.
Si entrau allà, podeu fer random i ja pot sortir per... Ets un corporate of the headquarters of the anything, i ja és com, com un títol que te pot posar i pots fer el que vulguis. Clar, tots en anglès, clar.
Experimentaré.
És important que sigui en anglès.
Hem de tu dir el currículum.
Les jugades més definitives.
Aquí també anem, perquè cada vegada els càrrecs són més en anglès.
Clar,
no?
Clar.
Són més en anglès, neocurros, terminologia anglesa.
Els neocurros tots són en anglès.
Neocurros.
I altres vegades n'han xerrat, però com és important per vosaltres, per creadors, per guionistes, independents en aquest cas, no? Podeu optar en aquests impulsos i a vegades que té de dolent que aquests processos siguin llargs i moltes vegades també incerts, no?
Clar, jo crec que igual... Ventura, el més complicat de fer aquests processos llargs en el sentit d'intentar aixecar coses que impliquen que hi hagi més dobbers que els pots que tens tu per tirar-lo endavant. N'hi ha diversos, però jo crec que Ventura el més difícil és a vegades endonar-te en compte que te desenamores del teu propi projecte. Yeah. No? Quan dius, tipus, ostres, a mi... Imagina't, no? Fa 5 anys eren quan aquestes coses m'interessaven contar. No? Ara ja, o s'han contat ja, o ja ho han contat d'una altra forma, no ho he contat jo d'aquesta manera, no? Però a vegades tu mateix te desenamores. I per això jo crec que és És important entendre també el procés creatiu com, no com un mitjà per aconseguir crear alguna cosa, a part de que sigui això, sinó com un fi en si mateix d'intentar gaudir-ho en el màxim. I crec que ajudes com aquestes realitzades, per exemple, on te donen, com se diu, un estipendi, no? Com que te diuen, mira, aquí tens un dos barats perquè puguis aguantar una mica més dedicant només a desenvolupar bé això i, a més, que te facin mentories, que puguis assistir en el festival i una residència, que això és molt guai, que durarà una setmana, que estarem allà a Olot, és que mos han becat com a per intentar intercanviar idees i fins i tot que al final puguis fer un pitching davant d'indústria i puguis presentar la teva idea. Bé, té una més sensació de... Ai, el bebè està viu, no? I respira, i el volen veure, els familiars volen veure el projecte, volen veure el bebè, i jo el puc mostrar, i dir, mira, sí, és que m'ha sortit molt guapo, i riu molt, ja camina, no sé què, no? I és, jo crec que és fonamental que te donguin aquestes empentes en el principi. Sí.
Mm-hmm. I una de les coses bones són, evidentment, les mentories. En aquest cas, vas tenir la d'Álvaro Carmona, director, guionista, músic i còmic. Com valores aquest intercanvi creatiu i què te va portar aquesta mentoria en concret en el projecte?
Va ser molt guai comptant d'Álvaro Carmona, que jo, clar, quan vaig començar a quedar amb ell, pensava, ostres, si jo me'n record quan tenia 12 o 13 anys que me quedava el vespres com d'amagat veient Buenafuente i sortia ell en seguir terra, no sé què feia, aquestes com obres entre cantautor, paròdia, monòleg, i després vaig seguir un poc la seva carrera com a curtmetratgista i després com a creador de sèries, que va fer Déjate ver fa dos anys, que va guanyar, va estar nominada, perdó, un Emmy internacional, i era com, ostres, aquest... Vaig veure la sèrie, m'ho encantava, perquè tenia molt de punts en comú i en relació a parlar d'un món contemporani una mica boig, per dir-ho d'alguna forma, i va ser molt guai poder comptar amb ell. Jo crec que, dins tot l'intercanvi, lo més xulo va ser sentir que algú te deia, mira, jo te diré el que sent quan llegesc el que has fet, però no te diré com ho has de fer. Ara seré com el teu primer espectador. I això és molt guai, perquè també, com deia abans, té la sensació que això està més viu de lo que a vegades tu mateix te penses, no? Això va ser molt xulo. A més, si puc tornar a comptar amb ell, com a mentor, m'agradaria molt.
Aquest és un dels projectes que té en marxa Pep Modina, amb qui conversàvem aquesta estona, i també ho dèiem a la presentació, a part del seu esperit creatiu, el poden veure també a internet, a les xarxes, en formats molt lliures, i relacionat amb tot això, hi ha un vídeo que el qual ja vàrem xerrar quan ens va visitar, sobre un barber, sobre la masculinitat, també hi ha part d'oficis aquí, no?, i com s'entén la masculinitat entesa tradicionalment, una idea que va néixer, no?, evolucionant aquests conceptes de masculinitat, reflexionant sobre això, i de fet aquest projecte també ha anat avançant a través del Centre de Masculinitats del Plural de Barcelona, i faràs tàndem amb Míriam Lázaro, companya creativa. Explica'ns una miqueta en quin punt està aquest projecte, què serà i com fareu feina.
Sí, mira, jo, a mi m'ha encantat que poder veure que el vídeo que va fer del senyor Ramon, sí. Bé, ara fa un mes que no el vaig veure, aniré a veure, a menys encara és, que ja s'havia de jubilar en aquell moment, però seguia endavant. Bueno, hi va haver com una convocatòria a Barcelona de la Fera, d'una associació d'allà, que donaven com a premis a contingut de gènere, de vídeos que s'haguessin fet en català. No? A mi va ser un des que va ser premiats, i a partir d'aquí m'han posat en contacte amb el Centre de Masculinitats del Plural. I va ser molt guai, perquè jo vaig anar, mira, he fet aquest vídeo que tracta sobre masculinitat i que ets un home amb aquest senyor, i ell, sí, l'han vist, i jo, que bé. I dic, que puc millorar, com ho puc fer tal? I m'han dit, no, és que el que volem és que mos diguis tu com ho has fet per arribar com a tanta gent amb això, que és un tema que nosaltres, és el nostre tema central, evidentment, i a vegades mira que costa, i va dir, no sé, vàrem posar-nos a parlar de tot això, i va dir, mira, traurem unes beques, a menys si te presentes, a menys si te la poden donar, i va haver sort i me la vàrem poder donar, i ara aquí el que farem, amb Míriam Lázaro, que és en sa que du fent feina i tot m'ajuda a fer tots aquests vídeos des del principi, farem una xerrada sobre aquest vídeo, el següent vídeo que ja tenim mig preparat, i sobre el concepte de la masclosfera, que tracta un poc això també... Ho rodotja tot, però rodotja també aquests vídeos.
Això mateix, aquesta xerrada que fareu, de què tractarà? És a dir, parlareu de tot plegat.
Sí, bueno, primer crec que farem una espècie de primera aproximació de què mos va dur fer aquest vídeo del senyor Ramon, no?, d'aquest barber que duia tant d'anys, tantes dècades fent de barber, i jo vaig anar a demanar-li, vostre, que du tant de temps fent això... diguem que ets un homo, si du tant d'anys pelant a homos i tenen la barba a homos i tal, que me pot dir vostè que ets un homo? I ell molt amablement m'ho va contar. S'anterior no, s'anterior en el vídeo sabeu que m'ha deixat que ha fet un colador. De fet, s'ha jubilat aquest primer, eh? Va passar l'altre dia per davant i ja no era. Va dir, hombre, normal, perquè s'ha claro. de posar tan nerviós que va, que li fa una pregunta. Bueno, sí. Ja, com un sueni tot de què? Un sueni tot de Barcelona. Bueno, i sí que en aquesta xerrada no només xerrem d'aquest vídeo, sinó que mostrarem el següent que tenim, que és amb un, diguéssim, seguint els oficis tradicionals i demanar a algú que faci un ofici tradicional sobre aquest seu nom, han contactat amb un lluitador de lluita lliure per poder parlar, diguéssim, sobre l'ofici d'esguerrer, no? D'aquesta espècie d'ofici de gladiador-guerrer, però reconvertit avui en dia a ser un lluitador de lluita lliure. Hi ha com molta performance, hi ha com molta cosa de feina que mos pegam però no mos pegam, on performes la violència, on te poses una màscara, vull dir que temperatura també performes la masculinitat, i parlarem, a més d'això, del concepte de la masclosfera, perquè no sàpiga res, i el desenvoluparem i posarem exemples negatius, perquè tots són negatius, eh?
Exacte, aquí ho han tractat i és així. Sí.
Ben interessant, i ens queden 5 minutets, però sí que te volíem demanar per un altre projecte que també ens va semblar una genialitat molt divertit i que a més de qualque manera torna a crear un gènere, que és aquest de les 10.000 hores que podem veure a les teves xarxes socials. Vares començar amb un fontaner que vares ensenyar a jugar a Super Mario.
Exacte.
Vos recomanam que cerqueu aquest vídeo, que cerqueu les xarxes de Pep Molina, que pugueu entrar a YouTube. Però ja n'hi ha dos més, no? Si continuaràs amb aquest gènere.
Sí. A més, justament, a Instagram i TikTok també se varen moure molt i va ser com molt interessant veure com se movien aquests vídeos, que a més d'entrevistar a un fontaner perquè ell m'ensenyés de les seves 10.000 hores d'experiència que era ser un fontaner, jo li vaig ensenyar entre les meves 10.000 hores de fer moltes coses, de jugar a videojocs, que jo veig que he jugat molt, jo li vaig ensenyar a jugar a Super Mario i m'ha ensenyat coses de fontaneria bàsiques que jo desconeixia. Vaig entrevistar també un monjo franciscà, vaig anar a un monestir i en el seu monestir, perquè va dir que era millor si hi anés, i varen jugar allà un joc un poc Beat Uzile, i ell m'ha ensenyat que era el monjo franciscà, i jo li vaig ensenyar a jugar un joc d'una oca com un poble, li va agradar molt, i entenc un mes amb un actor de terror que se dedica a estar en Estibidabo fent de Chucky, van jugar un joc de por, va ser molt guai, amb en Rubén, i ara sí, entenc bastant més plantejat, de fet, aquests següents mesos, un poc si idees poden tenir com una tira un poc més assegurada per dir, mira, ara en trec 4 més seguidets, i el següent serà amb un contacontes que viu enmig d'un bosc, no vol dir res més.
Com se troba aquest equilibri? En el teu cas ho deien, fas feina a la productora catalana Goroka, i a part intentes desenvolupar-te creativament, intensament. Com influeix en la teva creativitat, per bé i per malament, aquesta feina de dilluns a divendres?
Bueno, jo crec que sobretot, tenint en compte com està el panorama, sobretot influeix en positiu, perquè pots tenir un sustent, pots estar envoltant de gent que se dedica com tu a l'audiovisual, que això a vegades ja és molt difícil, només poder tenir cobrar d'això. A més, s'entorna molt guai, els projectes que feien són xulos. Veré que després, a vegades ho xerram amb companys o amb amics i tal, has d'alguna forma aconseguir reservar una energia diària, encara que sigui una hora o 45 minuts, per poder dedicar, ni que sigui pensar en els teus projectes, no? Quin és el següent passa? Cap on vull tirar? Això jo crec que és el més difícil, perquè en el final del dia, com qualsevol, quan part feina de 9 a 6, o arribes a que teva, hi ha la rentadora, no sé què, està per... Ai, no, fa tàper, després m'ha arribat tal. Això ho havia on és la bombilla, he de comprar les bombetes, tal, i en el final aquestes 45, mitja hora, si vols, de dir, val, i en qui havia de contactar per gravar el següent vídeo, ja se t'escapa, perquè a les 11 tampoc te posaràs a escriure. Reservar-te temps per poder-te desenvolupar creativament, jo crec que és lo fonamental quan ho intentes compaginar amb una altra cosa.
Tens d'avorrit-te, que abans ho dèiem a Carme a l'entrevista, que ella reivindicava aquest dret a avorrit-se per precisament després poder generar
creativitat.
Jo m'avançaria la resposta, perquè si mirant-ho vídeos... Dóna la sensació que en Pep poc s'avorreix, perquè si no se munta una història...
És que saps què passa? Mira, jo estaria totalment d'acord amb la Carme. Crec que avorrir-se és fonamental.
Molt important.
I jo en pintura m'he avorrit molt, moltes vegades, però, ostres...
Però ara no t'entens.
No me sap greu, exacte, no. I que no me sap greu avorrir-me. Jo crec que sempre aconsegueix, fins i tot avorrir-me entretenc.
Molt, fins i tot avorrit, comença a mirar l'aire i pens...
És que entretena,
avorrir-se. Sí, quasi és més la sensació d'estar tot, tot sol un poc mirant tot sòtil, no? Lo que, lo que sí, necessitem
o no
més.
Mirant tu mòbil, perquè sí. No mirant l'avorriment actualment s'ha convertit en agafar un mòbil i mirar l'aplicació de torn en qüestió. Sí. I per ventura és aquesta tendència que haurien de...
Sí, evadir-se, sí, per estimulació. Això
sí,
que...
sí, sí. Mirar el cel, mirar ocells i aprendre un nom dos arbres en lloc de saber un nom de cotxos.
Que ja no és avorrir-se, això.
Sí,
és badar, és
això
badar.
És badar, exacte. Bé, això, Danna és una gran defensora d'aquest badar.
I jo també.
I tu també.
Sí, a mi m'encanta, no? Badar. I avorrir-me, també.
Sí, 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 sí.
Mira, jo d'avorrit en 3 anys, sempre m'ho diu, em vaig aprendre a llegir llegint les matrícules dels cotxes.
Ah,
mira, si m'avorri, que l'han dit.
M'ha arribat a tanta.
X, J, 4, 3, i així vaig aprendre a llegir.
Imagina't. Idò, i reivindiquem també aquest dret a badar. I amb Mario Bros, que l'hem anomenat, i tots aquests vídeos que podeu anar recuperant a les xarxes de Pep Molina, tancarem aquesta hora, segona hora de la Gran Vida d'avui. Pep Molina, realitzador, guionista, creatiu, amb molt de projectes que vendran, així que estàu atentes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ha estat un gust tornar-te a tenir en aquest penúltim La Gran Vida.
Que bé, que bé. Nostre, en el pròxim penúltim m'aviseu.
Gràcies, Pep.